Continguts en xarxa. Al Pou. Les reserves de la biosfera són una figura de protecció d'entorns naturals que preserva la convivència entre la fauna i flora salvatge i l'activitat humana. A Catalunya n'hi ha dues, el Montseny i el Delta de l'Ebre, i avui les coneixem amb la Roser Maneja, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma. Som amb la Roser Maneja, aquí a l'ICTA, a l'Autònoma, per parlar una miqueta més en profunditat d'algunes d'aquestes reserves de la biosfera, que del Mediterrani n'hi ha més d'una seixantena aproximadament. És un nombre dinàmic, per tant, tampoc podem fer una fotografia exacta ara mateix. El que sí que volem parlar avui una miqueta més és de les dues reserves de la biosfera catalanes. Moltes gràcies per rebre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, Albert. Un plaer.
Són dues. Una que, com m'has comentat, és de les més investigades del món, que és el Montseny, la més veterana de l'estat espanyol, i l'altra una de les més noves, que és la del Delta de l'Ebre. Comencem, si et sembla, pel Montseny, que és especial per tu, per tant, suposem que hi haurà moltes coses a dir. Per sobre, quines són les característiques principals d'aquesta reserva de la biosfera?
Doncs mira, la reserva de la biosfera del Montseny, parc natural també, diem que és molt estudiada perquè, per exemple, des del nostre grup de recerca, que el dirigeix el doctor Martí Boada, de fet, gairebé totes les nostres recerques de tesis doctorals, de màsters, han estat basades en aquesta muntanya. I per què? I per què la trobem especial o per què és especial per la ciència? Doncs perquè en ella, en els seus 1.700 metres des de la base fins al Turó de l'Home, a les Agudes, que són els dos pics que la gent potser també més coneix, s'hi troben representats tres dels estatges o tres estadis de vegetació completament diferents. El Mediterrani, que és el que tots coneixem, aquests boscos mediterranis d'Alzina, d'Alzina Sureda, de Roure Martinenc, del Roure Mediterrani, o dels Pins, que més coneixem. En un segon estadi, a més altitud, trobem el que seria el centre europeu, amb els avets, amb els fatxos, que també doncs, coneixem, la fageda del Montseny, i la batosa, que també hi tenim. I per últim, a les cotes més altes hi trobem els prats subalpins. Per tant, en un territori de 1.700 metres, home, és gran però relativament petit, podem considerar que és com un petit laboratori. Laboratori de què? Laboratori de canvi climàtic, laboratori de veure com la vegetació està responent a aquest canvi, que alguns se'l creuran i alguns altres no, però que en la zona del Montseny està documentat que en els últims 50-60 anys l'augment de temperatura ha estat de 1,5 graus. I per tant, amb aquesta temperatura constatada, amb aquest augment de temperatura constatat, el que podem començar a veure és que hi estan haver-hi diferents canvis en la vegetació. Estem veient, i s'està veient des de la ciència, que hi ha un procés de mediterranització de la muntanya, que el que vol dir és que aquests estatges mediterranis de la base estan pujant en altitud i, per tant, estan desplaçant altres espècies que, perquè estan en el seu límit, a vegades en el seu límit més altitudinal, estan d'alguna manera patint una mica perquè estan en un àmbit que podríem considerar que no és el seu, doncs per tant estan patint aquests canvis. Parlem que aquests paisatges són paisatges sentinella, són paisatges que ens estan indicant que està havent-hi un canvi en la vegetació. I per tant, per aquest motiu, sobretot per aquest motiu, el podem considerar com un petit laboratori que ens permet fer doncs, diferents hipòtesis i diferents especulacions científiques en aquest sentit que ens permeten doncs, estudiar-lo, fer recerca i promoure doncs, també l'intercanvi d'investigacions, intercanvi de coneixements amb diferents i amb altres reserves, com bé has comentat, que tenim a la xarxa.
De fet, el que potser no ens havíem plantejat en general, que no estem tan interessats en aquest tema, és que tinguéssim un petit banc de proves o un petit laboratori d'aquesta mena a Catalunya. Imagino que amb tota la investigació que hi esteu fent, com dèiem, s'ha investigat des del 1978, per tant, hi ha força...
I abans,
però des d'aquesta consecució d'aquest reconeixement. De quina manera, deies abans que hi ha gent que no es creu que hi hagi canvi climàtic, és evident que això és difícil de justificar, però de quina manera es veu això de forma física, més enllà del, també suposo que també afecta a la fauna, no només a la flora?
Sí, hi ha determinades espècies de fauna que nosaltres en diem que són bioindicadores, que de fet precisament ens estan indicant això, que ja estan patint certs canvis tant en els seus comportaments com per exemple també no només la fauna sinó la flora. També tenim diferents estudis que ens indiquen que hi ha un canvi fenològic, és a dir, que hi ha un canvi en els moments de floració de certes espècies en els, i per tant doncs, que algunes espècies en comptes de florir, no? En comptes de florir en certes èpoques de l'any que nosaltres teníem controlades, doncs ho estan fent una miqueta abans. I per tant, tots aquests estudis fenològics, tots aquests estudis de comportament de certes espècies també animals, ens indiquen precisament doncs, que està a haver un canvi, sembla subtil, però 1,5 graus és molt, de fet, no? Sembla poc, perquè això en una habitació doncs, ho pots regular fàcilment, però a nivell de l'ambient això té repercussions importants i per tant doncs, és el que estem intentant doncs, posar-hi foco i tenim la sort de que el Montseny, a part, és una muntanya que la tenim molt a l'abast. No? Està a prop de Barcelona, és corona metropolitana i per tant és també un parc, és una reserva de biosfera molt coneguda i per tant doncs, per aquest motiu doncs, també ens és fàcil de treballar i no ens hem de desplaçar a milers de quilòmetres sinó que ho tenim aquí al costat i per tant doncs, ens és molt, molt fàcil de treballar-hi.
I d'aquesta veterana reserva de la biosfera passem a la que és més, a la que és més nova, que és la zona de les Terres de l'Ebre. Abans potser hem parlat del Delta, no és del Delta, no. Sinó que són totes les Terres de l'Ebre, és a dir, des de la zona d'Altaica també, pujant pel riu fins a la Ribera d'Ebre, el Massís dels Ports...
Exacte.
Una zona que, a més, també comentaves que el Montseny és molt variat, però aquesta zona tampoc és que sigui...
homogènia.
Exacte.
Exacte, com molt bé dius, passem des d'una zona d'Altaica, que de fet em sembla que potser també és una de les més conegudes. També tenim la sort de tenir un delta, aquest delta de l'Ebre, que tot i les pressions, de fet està força amenaçat a vegades, no? Però sí que és veritat que és una de les zones humides més importants del sud d'Europa i per tant doncs, és una zona que pels amants de l'ornitofauna, pels amants dels ocells, és una zona fantàstica, d'una riquesa increïble i passa des d'aquest àmbit molt més humit, no? Des d'aquest àmbit del propi delta que tots coneixem bé, com molt bé deies, remuntant l'Ebre, aquest riu, aquest nostre riu, no? Doncs que també està força amenaçat, doncs remunta el riu Ebre fins a aquesta zona més interior de la zona dels ports i per tant passem des de la neu al mar, no? D'aquesta manera i per tant amb una riquesa paisatgística, amb una riquesa també socioeconòmica, de diversitat també de la socioeconomia, tant des d'aquestes terrasses fluvials que tenim amb l'arròs fins doncs, a aquesta zona més dels ports, amb una biodiversitat completament canviant i sobretot amb aquest riu que és aquest riu transfronterer en el sentit de que és un riu que compartim amb altres comunitats autònomes d'Espanya, a diferència doncs, d'altres rius, com el riu Tordera, que és un riu que tenim en el massís del Montseny i que per tant és un riu de les conques internes de Catalunya. En canvi, el riu Ebre, com molt bé també doncs, coneixem, doncs, està compartimentat amb altres comunitats autònomes i la seva gestió doncs, també és una miqueta diferent a la gestió que tenim des de les conques internes.
Al final es tracta sobretot d'una conseqüència. El riu que arriba a Catalunya és una conseqüència de la gestió que se'n fa...
Aigües amunt,
exacte. Doncs aquestes són les dues que dèiem que són aquí a Catalunya, però des de l'ICTA, des d'aquest centre de la Reserves de la Biosfera Mediterrània, que és el Penedès, juntament en col·laboració amb la Fundació Abertis i també amb el Ministeri, també gestioneu des d'un punt de vista de coordinació la resta de reserves de la biosfera mediterrània que, com hem parlat en una altra ocasió, comencen, tenim aquí un mapa on es veuen totes, la majoria són a l'estat espanyol, però també en tenim fins i tot des de l'altra a l'altra punta del Mediterrani, a Jordània, també avançant cap a Grècia, Itàlia, els Balcans. Més o menys quines... Jordània, per exemple, és molt diferent del que tenim aquí.
No és tan diferent com ens imaginem, de fet. Jordània, una mica el criteri per estar dins d'aquesta xarxa mediterrània, que són criteris que també ens van venir definits des de la pròpia UNESCO, al principi era que havien de ser països de la ribera mediterrània. Per tant, vol dir països que tinguessin el mar Mediterrani, no, que fos un dels seus límits geogràfics. Quan hem anat viatjant, hem tingut la sort de poder anar viatjant a través de diferents països de la Mediterrània. Vam arribar l'any passat, vam anar a Jordània per un altre projecte de la universitat, però també vam aprofitar per fer l'acostament a les seves dues reserves, tenen dues reserves de la biosfera. És un cas curiós perquè a nivell paisatgístic, a nivell biogeogràfic, és completament mediterrani, és un país molt mediterrani, que no és molt diferent, evidentment amb els matisos que cal fer, però no és molt diferent dels nostres boscos. Ells es consideren, i és un terme que tant en Martí Boada i a mi ens va fer gràcia quan es van presentar, perquè ells es van presentar com a mediterràbits, mediterràbians, una mica, no? Una mica aquesta combinació entre mediterranis i aràbics. No, ells estan a la frontera, estan a la frontera entre aquests dos continents, també entre aquestes dues bioregions, i per tant és un país interessantíssim en aquest nivell biogeogràfic.
És un país una mica frontera, no? Entre els...
Exacte, és frontera entre aquests dos espais, diguéssim, no tenen accés directe al mar, és veritat, al mar Mediterrani, però sí que a nivell paisatgístic, a nivell cultural i a nivell... són molt mediterranis, i per tant ara estem treballant per convidar-los oficialment a ser inclosos dins de la xarxa. Jordània, però també parlem de Marroc, parlem d'Algèria, parlem de Tunísia, parlem del Líban, parlem d'Israel, parlem de Macedònia, de Bulgària, per tant d'aquests països en el que a vegades el que hem après i una mica de fet la voluntat d'aquest centre és que aquest centre acabi sent d'alguna manera un promotor de la cooperació real, de la cooperació sincera entre el nord i el sud, entre l'est i oest, a nivell de coneixements, d'intercanvi d'experiències, a nivell també doncs d'educació ambiental, de comunicació entre els actors, entre les persones que treballen en aquestes reserves de la biosfera, no? Per tant, és una cooperació a nivell doncs d'intercanvi, que ells ho demanen molt, és a dir, de vegades ens diuen...
Investigació també, suposo.
Exacte, a vegades ells ens diuen, ells, vull dir, els països d'aquest sud mediterrani interessantíssim en molts aspectes, ens diuen, nosaltres no volem tant els vostres diners com els vostres coneixements, volem que fem intercanvi, perquè en algunes coses nosaltres és veritat que en sabem més, però en algunes coses ells en saben més que nosaltres. I per tant la idea d'aquest centre és fomentar a través de la creació, i ara aprofito per dir-t'ho, Albert, la creació recentment, ara a principis de novembre, del Centre Internacional UNESCO, que és d'un campus universitari que el que vol precisament és fomentar la recerca entre aquestes reserves mediterrànies, nord-sud, est-oest.
Doncs ens quedem amb aquesta idea i evidentment hi tornarem en algun moment, suposem que això, com que és una xarxa dinàmica i que va canviant, potser d'aquí 5 anys ens trobem 3 reserves de la biosfera més a Catalunya
més.
I les detallarem amb el mateix detall que hem tractat aquestes dues. Rosa Mareja, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens emplacem a tornar a parlar en algun altre moment.
Quan vulgueu.
El POU. Continguts en xarxa.